Al matí, a Ràdio Estel, amb Olga Vallejo.
Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Jo no sé, Olga, jo he de trecar el calendari i crec que d'aquí 10 dies, aproximadament, jugarà la final de la Lliga de Campions femenina, on recordem que el Barça...
I tant.
Competirà per intentar revalidar el títol davant de l'Olympique de Lyon.
Sí, serà la culminació d'una temporada per emmarcar no només pel bon joc i el resultat, sinó també perquè l'equip femení ha omplert el Camp Nou en dues ocasions i no ha costat, eh? Les entrades volaven ràpid.
Tu no vas
no, jo no ho vaig aconseguir. Jo cada vegada que triava un seient em deia, ho sentim, ja no estan disponibles. Dic, ui, crec que ho hauré de veure a la tele.
Bé, perquè no es faci tan llarga l'espera, avui volem doncs mirar endarrere i veure on va començar el futbol femení. Per tant, Xavier Carmeniu, historiador...
Barça! Ai. Barça! Ah, no, encara no, espera, falten 10 dies. Bon dia.
Bon dia.
Quins nervis, quins nervis.
Tu ja
nervis.
Estàs.
Home, sí, tu sí. Un equip que juga bé, saps què vull dir, almenys?
Tens raó, jo. Tens molta raó. Escolta'm, però ja has estat algun en algun d'aquests
no,
partits importantíssims?
No, per, mira, sí. És una d'aquelles coses que em venia molt de gust fer amb els meus fills, precisament, que crec que és el que has fet moltes sí. persones, perquè sí que vam anar a veure fa temps allò típic, no? Els portes del camp del Barça, evidentment els que som culers. Els altres segurament no els hi farà tanta il·lusió, què vols que et digui? Però en aquest cas, doncs, és allò, per feina, altres històries, no hi vam poder anar. Però, per exemple, a les escoles, sí que era una conversa habitual de moltes famílies, i amb nenes i també amb nens, no? d'anar. Una cosa ben normal, que és anar al camp del Barça a veure jugar futbol. Jugui qui jugui, saps què vull dir? Que aquesta és la gràcia de tot plegat. Que juguem bé, que és això, i que guanyin, que és del que es tractaria en principi. Bé, no m'apretis, que si no acabarem això convertint això en una tertúlia. Sí.
Però escolta, jo pensava que éreu del Girona, vosaltres.
També som del Girona, però ja saps que aquest país, el Barça, és més que un club.
Això sí.
I vivim aquí, al final.
Sí.
Llavors,
sí, exacte.
El Camp Nou ens toca més a prop,
sí.
Per distància, no?
Però si juga Barça-Girona...
Oh, no m'ho facis, això.
Això és complicat.
No m'ho facis, això. De fer triar.
Oh, jo ho tindria perquè... clar, eh?
Jo a favor del Girona,
sempre.
Segurament.
Sempre, però, que també.
Sempre i quan el Barça no li depengués de guanyar la Lliga i el Girona estigués salvat i a mitja taula. Després ja en parlaríem.
Ai, si no hi ha condicions.
Clar, home,
no?
clar. Bueno, escolta, com està, que me'l digues. Jo he vingut a parlar del meu aquí.
Clar, parlem d'aquesta història, no?, del futbol femení. Per on hem de començar?
Doncs jo us proposo que feu una aposta d'aquestes de xupitos de sopar, de què... Saps que ens hi juguem a la pròxima roda, al pròxim gin tònic, qui el paga? A veure si saps quan fa que les dones juguen a futbol. Perquè és una cosa que hi ha moltes persones que els hi sembla que és de fa 4 dies. I quan comences a explicar-ho, veus com a la gent els ulls li exploten una mica i li surten com flames per dins del cap perquè se'ls hi desfà que no...
Llavors
no
hem d'anar més cap enrere del que creuríem.
Molt més enrere. De fet, les dones van jugar a futbol abans que Joan Gamper, no?, hagués fundat el Futbol Club Barcelona.
Increïble.
T'estic parlant del 1895. O sigui, la Guerra de Cuba, ens situem, Guerra de Cuba la coneixem, sí. El meu avi, el català Guerra i tot allò, la bandera. Mm-hmm. Doncs en aquell moment, a Anglaterra, hi havia un parell de senyores, una que es deia Mary Hudson i una altra que es diu la Florence Dixie, que són les que van tirar endavant el futbol femení. De fet, és una d'aquelles històries que ara es comença a conèixer molt més, però quan vaig començar a gratar sobre aquest tema ja fa uns 10 o 12 anys, trobar investigacions sobre futbol femení era impossible.
Sí?
De fet,
no,
aquí no hi havia res fet. I el que vaig haver de fer és buscar, i em sap greu, però a través d'Amazon, bibliografia anglesa, fer-la venir i llegir, perquè hi havia material doncs, molt interessant allà, però que aquí no ens havia arribat enlloc, perquè... les dones no pintaven res en el tema del futbol. També intentaré explicar una mica avui tot això, eh? La qüestió és que el 1895 comencen a jugar. En realitat és una cosa bastant casolana, d'aquesta senyora, tal com es dic, si busqueu informació, li deien Nettie Honeywell, després altres historiadors han investigat i sembla que això era un pseudònim que feia servir com una mena de nom artístic,
sí,
no? Que si deia Honeywell, no? És com això...
La pilota de mel.
La pilota de mel, sí, és una mica... Bueno, també en podríem parlar d'això, però no, tampoc no hi entrem ara, que sembla un pseudònim d'una altra cosa.
Havia de ser molt dolça quan...
Sí, no, però no anem per aquí, Olga, perquè no ens tancaran la barraca i tampoc no els voldria...
Farem un gol, no?
Ah, sí, exactament. La qüestió, que el que es va dedicar a fer és a fer una convocatòria a través de la premsa de Busquem Dones de Londres que vulguin jugar a futbol. I les van dividir entre el nord i el sud d'Anglaterra, van crear dos equips, i amb això va aparèixer aquesta Florence Dixie, que a més és un personatge interessantíssim. De fet, és la primera persona corresponsal de guerra. Fixeu-vos que no dic dona, dic persona. Home o dona, sí. Que el 1880 era a Sud-àfrica, cobrint per un diari que es deia The Morning Post, la guerra dels Boers, que és aquella que hi havia els holandesos i els britànics, que segurament us van fer estudiar en algun moment. Que no acabes d'entendre allò per què t'ho expliquen. Jo també t'ho dic, perquè he passat per la facultat i... Per què m'ho veniu a explicar, això d'allà baix, a mi, ara mateix, que no ho acaba... Sí. És molt important. Doncs allà hi havia una senyora, heu de saber, que això, de fet, no ens ho expliquen mai a l'institut, que es deia Florence Dixie, que era una senyora molt atípica, per començar, era de classe alta. Amb l'esport sempre ha passat. Els primers que el practiquen són els que tenen temps i diners per fer-ho. I ja us dic ara que al segle XIX, les senyores que estaven a les fàbriques, molt temps per anar a xutar pilota no hi havia.
No,
no hi havia. En canvi, aquesta sí, a més, era una persona molt implicada. L'esport era una activitat d'alt standing molt avançat. Si eres modern, practicaves esport. Era el concepte aquest d'esportman o sportwoman, aquest és el seu cas. No, ella, doncs, feia molt d'aquests de l'aristocràcia de cacera, de tir, de tota aquesta mena de coses, i és la primera que presideix el que es diu el British Ladies Football Club, que és el primer club que es va fundar el 1895 i que la secretària era la nostra amiga Bola de Mel Honeyball.
Sí,
em temo
la
que
recordarem.
Sí. I comencen a fer partits tant a Anglaterra com a Escòcia, i a Newcastle, per exemple, hi ha informacions que van reunir 8.000 espectadors en un camp. Quan el Barça femení jugar en el Johan Cruyff, que és l'estadi de, de la ciutat esportiva, n'hi van 6.000. Perquè us en feu una idea. 8.000, 1895 sí. I 1896, per tant, no era poca cosa, eh?
M'agradava bastant.
Interessava bastant, sí.
Però,
sí, sí.
Clar, la pregunta que ens estem fent tots, no?, una mica ara, està ben vist que les dones juguessin a futbol, o...?
Va.
Però les dones que sortissin de la cuina, tot malament.
No,
ben vist les dones? Re. Ja. Excepte tenir criatures i ja està. Re, la resta, re. De fet, hi ha arguments que intenten justificar de per què les dones no haurien de practicar cap mena d'esport. I el futbol encara menys, perquè estava considerat com molt brusc. Per l'època hi ha arguments fins i tot mèdics. I això que us explicaré ara, jo ho he llegit a la premsa de l'època, val? Sí. No és que m'ho estigui inventant.
Sí. Si tenim en compte que també recomanaven que les dones no anessin en bicicleta, doncs...
En futbol,
gairebé ho trobo lògic.
Doncs, segons ells, els moviments bruscos a l'hora de jugar el podien provocar càncer de pit, perquè us en feu una idea del nivell que s'arribava. Perquè els semblava que tanta activitat física no podia anar bé pel cos. I després també n'hi havia d'estètics, perquè deien que si jugaves a futbol les cames se't tornarien lletges, que es veu que és molt important tenir-les...
Però si anaven amb uns vestits que no se'ls hi veien, les cames.
I morals, i aquesta és l'altra cosa. Perquè no podien ensenyar res. De fet, una de les condicions que hi ha en aquella època, quan el baró de Courbertin permet que les dones després participin en activitats olímpiques, és que vagin cobertes de dalt a baix i mantinguin un vestuari decent. I en el cas del futbol, si busqueu imatges d'aquesta de la Nettie Honeyball i companyia, veureu, i del British Ladies Football Club, veureu dones amb faldilla molt llarga, no pantalons, faldilla, en alguns casos, i fins i tot corbata. També amb barret, amb el
portal... Per protegir-se del sol.
Sí, exactament, i perquè no els hi...
Se'ls hi veies el rostre?
No, el rostre no, però el cap. Saps aquesta idea que portar el cap
cobert?
Sí, era una cosa així més formal, més decent. Doncs s'havia d'anar seguint tot plegat. De fet, malgrat totes aquestes prohibicions, el futbol va avançant, però la Federació Anglesa de Futbol, el 1902, decideix prohibir en els equips masculins jugar contra els equips femenins, perquè, segons ells, els hi podien fer mal a les noies. Era l'argument que hi havia. Que no sigui també perquè els hi començaven a fer competència a nivell d'etiquetatge.
I haguessin evidenciat algunes coses.
Exactament. Però va arribar la Primera Guerra Mundial.
Clar, ens trobem en una situació, Primera Guerra Mundial. Ai, els homes, on han d'anar?
Al front, a lluitar. Se'n van a fer la guerra. Això també és una història bastant curiosa, perquè els homes se'n van a fer la guerra, les competicions esportives es suspenen totes, no? I després queda el que se n'hi diu la rereguarda o el front domèstic, si ho voleu dir en anglès i fer una mica el fi, heu de dir home front. Però si dieu front domèstic, ens entendrem igual. Si és que
sí.
Què tenim aquí? Doncs que mentre els homes estan allà a les trinxeres morint-se per les malalties, les puces que els pessigaven i de tant en tant les metralles i els gas que els hi tiraven els enemics, les dones es dedicaven a fer tot el que és la producció armamentística i treballaven a les fàbriques de municions. Per això es van conèixer popularment com de munitionets. Que podríem dir les municionistes o alguna cosa així, no? Clar, aquestes dones, que de fet són més de 200.000 treballadores que generen el 80% de tot l'armament que fa servir l'Imperi Britànic durant la Primera Guerra Mundial, treballen en fàbriques, tenen el seu horari, no tenen marits, perquè els marits són al front, i se suposa que han de mantenir el caliu de la llar, que és el que canta aquesta cançó, per això l'hem posada avui, no? Això de Home Fires Burning, això que sentim. De la gravació no és que tinguem el tocadiscos malament a Ràdio Estel, vull dir que és de l'època. I el que fan és, què fem amb el temps lliure? Doncs practicar el que practicava la gent llavors, que era començar a jugar a futbol. I el 1917 es comencen a crear uns equipets a les fàbriques, igual que pot haver-hi les empreses ara, i organitzen una competició.
Aquelles lligues, no?
Exactament. Li posen un nom, que és la Copa de les Munitionets, de Munitionets Cup, i comencen a competir. I, de fet, hi ha un equip que és el més bo de l'època, que es diu Dick Kerr's Ladies Football Club, que si el busqueu també trobareu fotografies de les noies, i omplen estadis. Clar, no? Vull dir, és un moment que les dones se n'adonen que no necessiten a ningú per fer res. No? Clar, perquè qui condueix els tramvies? Els homes no, perquè són al front. Per tant, ho fan
clar,
les dones. Qui fa de carter? Coi, les dones.
Tot
ho fan les dones. I de cop diuen, oh, escolta'm, doncs tampoc no ens va tan malament sense
clar.
Homes, és que et vull dir. I el que passa és que hi ha un problema, que tornen. I quan tornen ja no fa tanta il·lusió. Home, suposo que sí que devia fer il·lusió veure el marit, els pares. Sí, però és clar, de cop és dir, val, no us preocupeu, us en torneu a casa, que ara ja hi som nosaltres i aquí ho tornem a controlar tot i no hi ha cap problema.
Ja no cal que faci res.
Exacte.
Queda't a casa.
I el que van fer és anar-les arraconant mica en mica. Fins al punt que van intentar eliminar les competicions de futbol femenines, perquè, és clar, les competicions masculines van tornar, però si podies triar entre veure en una o altra, doncs tu després tenies més opcions. I a l'hora de fer caixa no els hi anava tan bé.
Clar, si treus la competència, guanyes segur.
Com ho fas per treure la competència? Doncs, per exemple, amb la Federació Anglesa de Futbol va prohibir explícitament als equips masculins cedir les instal·lacions als equips femenins ni que fos per entrenar-hi. Per tant, no tenien ni lloc per entrenar. I ja jugar estava prohibit, perquè si no els excloien de la competició, de la lliga.
És realment lleig.
És bastant lleig, sí.
I, clar, i com els directius d'aquella època, òbviament, no?
Eren homes.
Sí.
Llavors, clar, és...
I a més, bueno, ja està, no? Ja s'han divertit sí. Prou, ara hi tornem
ja
a ser nosaltres, ja no, no...
I no hi ha cap equip que resisteixi?
Hi ha un parell de casos, un que és l'Stoke Ladies Football Club, que de fet l'Stoke encara existeix.
Encara sí?
Sí. I després, a França també n'hi va haver un altre, amb un nom tan suggerent com Les Esportives, o Les Esportives, veuríem si ens posem estupendos, Les Esportives, amb una senyora que es deia Alice Millat, i aquesta dona és una gran defensora de l'esport femení a França, i organitzen una sèrie d'equips i de partits d'exhibició que arriben fins i tot a Barcelona. Fa 99 anys, l'any 1923, el 8 i 9 de setembre, van fer a Barcelona un parell de partits en aquí, i a més, clar, com que hi ha premsa de l'època, es pot anar a consultar la crònica, i us porto un fragment, si voleu,
sí?
Us la puc llegir. Voleu que us ho llegeixi?
Tant, sí, sí.
Sí? Val, doncs ara, això és el Mundo Deportivo, que sabeu que no s'ha de dir Deportivo, s'ha de dir Mundo Deportivo, del 1923, dels partits jugats al camp que hi havia al carrer Indústria, que és el camp que hi havia llavors, que era el camp del Barça. I deia així el periodista: "Nosotros, en más de una ocasión, hemos expresado en estas columnas nuestro criterio disconforme a que el fútbol, deporte de una innata rudeza esencialmente varonil, tome arraigo entre nuestros, no nuestras, sportswoman", que és aquell concepte que us deia abans.
Sí.
Per tant, és a dir, Això del futbol és per machotes. I no pot ser que les
I
dones...
Deixeu estar,
I deixeu-ho estar. Què heu d'anar a fer a jugar a futbol, home? Adeu.
Vinga, va.
A casa.
Passa.
Que és un comentari que encara de vegades pot sentir en alguns, en alguns llocs.
Però estem parlant que és la primera vegada doncs, que les dones juguen a futbol a casa nostra.
Hi ha un cas previ de l'any 14, que hi ha dos partits benèfics que organitza l'Espanyol, i que són dos equips que no n'he pogut treure gaire l'aigua clara, que es deien el Giralda i el Montserrat.
El Giralda i el Montserrat?
Sí, ja ho sé, no? És el nom que li van posar.
És la història.
És la història. Jo no, ja, però és que pitjor és la crònica, el títol de la crònica que va fer també el Mundo Deportivo. Faig servir el Mundo Deportivo perquè és dels que té més trajectòria, està digitalitzat, els nostres oients, si ho volen anar a mirar, ho poden comprovar a la maroteca del Mundo Deportivo fàcilment, i també porto la crònica, us porto la crònica per si voleu que us en llegeixin i que sigui un tros, i quan no podeu més, per de ganes favor. De vomitar, m'ho dieu i
et fem saber. Sí?
Vale. El titular és Les niñas futbolístiques.
Que apunta maneres cap on anirà això.
Segueixo?
Sí?
Va. Maqueta.
Va. Antiayer, en el campo del Español, jugóse el primer partido de fútbol entre representantes del sexo débil.
Oh, ya primera.
Que en dicho día se parongaron con el fuerte. Que vol dir els homes, en principi. Eh? Este partido, cuyos beneficios se destinaban a favor de la Federación Femenina contra la Tuberculosis, era, por su naturaleza, esperado con cierta expectación, siendo presenciado por un público regular y por el capitán general de la región, que acudió con su bella hija Carmen.
Mec.
Perquè no pots creure que sigui lletja, clar. Las jugadoras estuvieron a la altura que les correspondía, notándose en el comienzo del encuentro bastante azoramiento, que fue desapareciendo hacia el final, en el que el bando Giralda, que lucía jersey rojo, consiguió apuntarse dos gols por uno que en la primera mitad entró el Montserrat, que lo ostentaba blanco. S'entén que el jersey...
La samarreta.
Exactament, sí. Esta primera actuación de la mujer en el viril fútbol no viril. Nos... Atenció, eh? No nos satisfizo. No solo por su poco aspecto esportivo, perquè encara la paraula deporte no s'havia introduït, de feien servir l'anglicisme esportivo, sino que también porque a las descendientes de la madre Eva les obliga... Atenció, ara aquí acaba el remate final, eh? Redoble de temblors. Les obliga a adoptar tan poco adecuadas como inestéticas posiciones que eliminan la gracia femenil.
Déu meu.
Us acosto la paperera per si la necessiteu.
Necessitem respirar una mica ara mateix. Estem hiperventilant.
Sap greu, podem fer-ho això o no?
Sí, és el vostre guió.
Però,
sí,
endavant, Mercè. Ja està. Però gràcies per aquesta crònica, per això ho ha fet molt bé, eh? El Carmeniu tiene dotes
és el que té l'antigó. És el que té l'antigó, que llegir així en antic queda bé.
Clar, però a part d'aquest partit que ens has dit, res més, o sigui...
És d'aquelles coses que s'hauria de remenar més, investigar, i és possible que trobem algun moment, alguna activitat així puntual, però res... En canvi, així com el bàsquet, per exemple, sí que durant els anys 20 i 30 hi va haver-hi molta més activitat, hi havia un club. Un dia us puc portar la cara B de tota aquesta història, que és el Club Femení d'Esports de Barcelona, que és una institució brillantíssima de l'esport femení, i que ja veureu que ho reconciliareu amb la humanitat.
Gràcies.
Una mica. Sobretot perquè les dones van decidir ens ho fem nosaltres, però això ja us ho explico un altre dia. El que sabem és que la primera prova, almenys del Barça, és l'any 1970, d'un equip que va allò entrenat per en Ramallets, en plan simbòlic, que no van ni vestir de color del Barça, no van anar ni
blaugranes. Però eren del Barça.
Eren del Barça, però
no s'ho mereixien, ni
l'equipació. I van jugar per Nadal i van jugar contra la Unió Esportiva Centelles, que era una de les poques poblacions on tenien un futbol femení que funcionava.
L'època dels 70, no? Estem,
sí,
Xavier, amb
1970...
Exactament. És clar, és que ens hem de posar en context. Per això avui posem també de rasca que aquesta va ser una cançó número 1 l'any 68, i a més diu això
aquest People missatge,
got
no?
to be free. Exactament. No és Woodstock, és la lluita pels drets civils, tot això, que als Estats Units hi havia una part de la població que ho tenia molt clar, i aquí arribava com en comptagotes, no? Imagina't, si als Estats Units hi havia una part, a Europa una altra part, una Espanya en dictadura, bueno, en quatre i el gat.
El que podia.
Exactament. El que podia, el que sabia, el que tenia certes possibilitats de arriba certa informació, no? El que sí que passa és que a nivell global neix una institució que és la Women Football Association l'any 1969 i comença a organitzar-se el futbol femení. Clar, què passa? Comencen a haver-hi un cert xup-xup a determinats països, molt petit, evidentment, no té res a veure amb el d'ara. I la Federació Anglesa de Futbol, recordeu que l'any 21 havia prohibit que els clubs masculins juguessin amb els femenins.
És veritat.
Doncs l'any 71, per tant, 50 anys després, per tant, després de la Segona Guerra Mundial, després que les dones poguessin votar, després que es fundés la Comunitat Econòmica Europea, després de tot això, van dir, ah, calla, que tenim aquesta... Bueno... Ja ho traiem. I ho van treure, més que res, perquè ja van veure que la cosa anava girant.
Anava excessivament.
Exactament, ja cantava massa el tema. I, de fet, també és el moment que a Catalunya comença a haver-hi primers partits de futbol. Entre l'any 71-72, amb la Unió Esportiva Centelles i altres clubs, el que passa és que la federació no reconeix el futbol femení fins l'any 80. O sigui, durant 9 anys, aquella gent està en els llims...
Ostres, sense que... el 80 és fa 4
sí.
dies.
Espera't. L'any 88, la primera Lliga Espanyola de Futbol Femení. Us en recordeu que fèieu l'any 88? Perquè jo sí que me'n recordo què feia. Bueno, algú d'aquí no se'n recordarà encara, però jo sí que me'n recordo. No em miris així, que em sento fatal. I l'any 91, el primer Mundial de Futbol Femení. O sigui... Tingueu en compte que els primers mundials de futbol s'organitzen als anys 20 i 30, o sigui, fa gairebé 100 anys. I ara és quan apareix, l'any 1991, el Mundial de Futbol Femení. Per dir, fa 4 dies.
Fa 4 dies, així. O sigui, així és.
I més o menys per aquella època va haver-hi una pel·lícula sobre futbol femení, on el Beckham era el gran protagonista, que va funcionar molt bé.
Sí, exacte. De fet, va ser l'any 2002. És aquesta pel·lícula, Quiero ser como Beckham. Si ho deu dir en anglès, si voleu fer una mica el merda, també Bandit Like Beckham, que vol dir xutar-la com Beckham, no? Que és la ten, els que recordin una mica... Em fa molta gràcia, perquè parles amb gent jove i tothom sap qui és en Beckham.
Sí.
No perquè fos només un gran extraordinari futbolista, perquè ho era, i xutava les faltes, com Déu Nostre Senyor, fins que després va arribar Messi, després va veure que Déu Nostre Senyor era argentí. Però, en principi, ell era el millor en aquest sentit.
És veritat.
Hi havia dues noies...
Però era el millor quan jugava al Manchester.
Sí, exacte. Sí. No ho toquem, l'altre no ho toquem. El tema de Black no el toquem. No el toquem. En aquest cas, aquesta història, que a més hi surt la Keira Knightley, que, clar, quan la veus ara, dius, ostres, és veritat, no? Sí. I després hi ha un senyor molt guapo, sí, exacte, i un senyor molt guapo, que es deia Jonathan Rhys-Meyers, també, tot guapot, ell, que era l'entrenador, una història d'amor, però hi ha tots els clixés que retraten, si algú vol entendre com era a principis del segle XXI al Regne Unit i el que fa a les dones, la mare de la Keira Knightley a la pel·lícula es pensava que era lesbiana perquè jugava a futbol, la mare de l'altra jugadora, que era la Parmin Nagra, els pares, com que eren d'origen indi, no la volien deixar jugar perquè la seva cultura no ho permetia, tota una sèrie de coses que marquen els clixés d'una cultura esportiva que té cada país. I aquí és una cosa interessant. Per què el gran somni d'aquestes noies a la pel·lícula era anar-se'n a jugar als Estats Units? Llavors era el gran lloc de futbol. I en canvi aquí no hi jugàvem perquè era cosa d'homes. I aquí és una qüestió molt interessant, que hi ha estudis que s'han fet investigacions sobre el tema. A tots els països hi ha un esport més masculí i un altre més femení. Fixeu-vos que a determinades generacions les noies del nostre país jugaven molt a bàsquet.
Sí.
Perquè a futbol hi jugaven els nens i les nenes jugaven a bàsquet.
Era l'alternativa.
Si voleu veure...
O a vòlei, també.
Exactament, sí, exactament. Que, de fet, encara passa molt el tema del vòlei. Si voleu veure un americà explotar-li el cervell, pregunteu-li com és que no hi ha una lliga femenina de futbol americà, que aniríem nosaltres de la NFL. I et diran, home...
Com vols que les dones juguin això?
Com vols que és molt perillós i és molt de contacte, i després quan els hi has explicat... Doncs sapigueu que aquí nosaltres considerem que el futbol és massa perillós perquè hi puguin jugar les nenes. Fins ara. Clar. Era un dels arguments que hi havia. Era massa de contacte, massa físic. Hem posat els exemples del que deien els metges, fins i tot, fa un moment. I tot això és el que està canviant ara en aquest temps. I en el cas dels Estats Units, com que tenien un esport fort, que era el futbol americà o el hockey gel, per exemple, doncs tenien altres esports més femenins. Exactament. I és també el que passa a Canadà, passa igual. A Canadà els nois juguen a hockey gel i hi ha un moment que les noies ja no es poden professionalitzar perquè se'n van a jugar al futbol o se'n van a jugar al bàsquet. Aquí ara hi ha hagut un canvi, i en el cas dels Estats Units, a més, també hi ha un canvi, que és una llei que va obligar que hi hagués la mateixa oferta de beques esportives i de competicions esportives per nois com per noies, perquè si no, no era constitucional. Fan bestieses els americans, de tant en tant en fan alguna cosa de bona, i aquesta està bé.
Sí.
I ara el que ens toca és, doncs, d'aquí 10 dies que guanyin i que es converteixin en estrelles i que comencem a admirar-les com es mereixen, com qualsevol persona que fa la seva feina.
Tu ho has dit, qualsevol persona.
Sigui home o sigui dona.
Xavier Carbaniu, moltes gràcies.
A disposar, cuideu-vos.